Notícies Vespre, amb Elena Molist.
Aquest estiu, els caps de la Creu de Bàrbara i el Cap Sud mantindran el seu horari habitual.
D'aquesta manera, dos dels cinc centres d'atenció primària de la ciutat no reduiran el seu horari durant el mes d'agost. Tot i això, per la Federació d'Associació de Veïns i per l'Ajuntament, aquests horaris no són suficients.
També escoltarem l'Associació de Sabadell Comerç Centre, qui s'ha mostrat molt sorpresos davant el nou pla antisoroll de l'Ajuntament.
De fet, Jordi Obradors, membre de l'entitat, defensa que no se'ls ha consultat a l'hora d'elaborar aquest pla i que se n'ha acabat assabentant per la premsa.
Al publicar això, doncs, alguns associats ens preguntaven això que implicava i que deixava d'implicar i no hem pogut donar resposta perquè no tenim aquesta informació.
Escoltarem també què hi té a dir l'Ajuntament.
I en esports, Biel Ferrés arriba finalment al centre d'esports Sabadell.
El club ho ha fet oficial al seu fitxatge, que arriba cedit del Girona, tot plegat en un dia on el centre d'esports ha presentat a dos jugadors més.
Tot plegat us ho ampliarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González del control tècnic i també amb la feina dels equips d'informatius i d'esports de Ràdio Sabadell.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, retencions, com sempre, zero sorpreses a la C58, direcció a Barcelona, catàstrofe total, com sempre, i també a la Ronda Nord i a la Ronda Litoral de Barcelona. Cap sorpresa, un dia més, 7 del vespre d'estiu.
El temps.
On sí que hi ha sorpreses amb el temps, que sembla que les temperatures comencen a baixar i que demà faria fins i tot potser una mica de fresc en algun punt del dia. Lluís Mipérez, des de la xarxa, què ens espera demà?
Bona tarda, un ambient una mica més renovat, sobretot perquè ha baixat la humitat i, per tant, menys fogor al llarg de les últimes hores, on més ha pujat la temperatura és cap al sud de Barcelona i les comarques de la costa i prelitoral de Tarragona, on encara bufa una mica de vent de mestral o vent de dalt en el cas de l'Ebre. Independentment, a les comarques de Girona hi ha núvols que han anat deixant alguns ruixats. A hores d'ara encara, entre el Baix Empordà, el gironès, descarrega algun ram. Al llarg d'aquesta nit, els núvols han d'anar més a les comarques de Barcelona i fins demà al matí deixaran algun ruixat, sobretot arran de mar. Per tant, bàsicament al Baix Llobregat, al Barcelonès i també al Maresme. A la resta del país, temps més tranquil, nit, que es presenta una mica més fresqueta que dies enrere, i amb vista demà a la tarda una temperatura que tornarà a pujar una mica més que avui, sobretot a Ponent, a la resta del país una calor molt controlada, i el que dèiem, aquests ruixats al matí a Barcelona i durarà la tarda alguna gotellada a les comarques de Girona. Ho anirem seguint a la xarxa.
Les 7 i 3 minuts. A l'estiu s'escurcen els horaris de molts establiments i serveis i els caps són un d'ells. Inicialment, 5 ambulatoris de Sabadell havien de tancar de manera total o majoritària durant l'agost, però l'Ajuntament ha aconseguit que dos d'ells mantinguin l'horari habitual. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Elena. Són els caps de la Creu de Barberà i el del Sud. Inicialment, la proposta de la Generalitat preveia que el primer tanqués a la tarda i el segon al matí. Però finalment, i gràcies a una moció presentada pel PSC, aquests dos ambulatoris no retallaran horaris. El regust per a la regidora de Salut, però, Sílvia García, és agredolç.
Valorem positivament aquesta rectificació per part de la Generalitat, en tant que dona resposta parcialment al que demanaven des de l'Ajuntament i el moviment veïnal. No hi estem plenament conformes perquè el que demanàvem era que tots els CAPs mantinguessin els seus horaris.
De moment, tal com està ara la situació, a partir de l'agost el CAP Can Rull obrirà només els matins, el CAP Can Llonc a la tarda i el de Poblenou romandrà tancat durant tot el mes. Agustín Lorca, el responsable de la secció de sanitat de la Federació d'Associacions de Veïns, ha alertat de les conseqüències que pot tenir això en el barri de Can Rull especialment.
Can Rull són gent ja major que quan piensan que en el verano van menos gente al médico, posiblemente este año necesiten ir aún más. Porque son la gente más envejecida, las de Can Rull.
En conseqüència, els seus pacients es derivaran al CAP de Torre Romeu.
I d'una reivindicació a una altra, Sabadell Comerç Centre vol formar part de la comissió de seguiment del pla d'actuació per pacificar el centre que ahir es va aprovar al ple municipal. En un comunicat, l'entitat denuncia que ningú els ha demanat l'opinió d'un document que vol acabar amb els sorolls nocturns generals pels locals d'oci i de restauració. Ho explica Jordi Obradors, membre de la institució.
No tenien coneixement que s'està treballant en un pla d'aquest tipus. Sabia que hi havia hagut problemes i que l'Ajuntament ho estava resolent amb els veïns i estaven buscant sistemes de mediació, però en cap cas teníem informació que s'estava confeccionant un pla, no? I el veure aquest matí els mitjans de comunicació ens ha sorprès, senzillament.
Una denúncia, Mireia Julià, que ja ha obtingut resposta.
Doncs sí, Helena, per part de l'Ajuntament, la tinenta d'alcaldessa Montse González afirma que s'ha sorprès en veure el comunicat de l'associació i ha defensat que la relació amb Comerç Centre sempre ha sigut fluida. Pel que fa al pla antisoroll, González explica així com s'ha gestat.
Les reunions només han participat els veïns i veïnes afectades i l'Ajuntament, a petició expressa dels propis veïns i veïnes, també hem mantingut reunions paral·leles amb locals d'oci, amb restauració, amb el gremi de restauració inclús, per aportar idees per intentar millorar i minimitzar aquest impacte que produeixen, no? Aquestes molèsties als veïns i veïnes. En qualsevol cas, cap problema, ens assegurem amb l'associació i encantats i encantades de rebre aquestes aportacions que puguin fer.
Pel que fa al plan sí, el document preveu tres mesures. Es reforçarà la campanya de sensibilització engegada fa un parell de setmanes. També s'augmentarà la vigilància policial als carrers amb més de concentració de locals i, finalment, es reforçarà la neteja viària quan hi hagi actituds incíviques.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
L'agressió que va patir un escombriaire la setmana passada no és la primera incidència greu que denuncia el comitè d'empresa d'Esmatxa. Tal com han exposat en un comunicat, els seus treballadors estan subjectes a comentaris despectius i altres tipus de discriminacions diàriament. Vicente Peral n'és el representant.
Sí, cada dia tenim un conflicte, no d'aquesta envergadura, però tenim un conflicte amb el cotxe que fa tard i vol passar i som, bueno, no diré la paraula, però i que no fem res, i si no és un camió és un altre, quan el company està agafant les escombreries el mateix, o sigui, quantitat de vídeos que circulen per la red d'això, de que, doncs mira aquest que fa o què deixa de fer.
A més, Pilar lamenta que no tenen eines per protegir-se ni tampoc cap mena de recolzament, ni per part de les administracions ni de la ciutadania.
Nosaltres mateixos ens hem d'autoprotegir, perquè ningú es recolza, ningú posa una miqueta de la seva part, com podria ser l'Ajuntament, inclús la mateixa empresa, que estem exposats a qualsevol foto momentània, que diu, no sé, un company que està esmorzant assegut a un banc, ja està, és una escombriaire, que és un gandul que no fa la seva feina.
Tot i això, val a dir que en el cas de l'escombriaire agredit al barri de Campoamor, l'Ajuntament va anunciar que emprendria mesures legals i, tal com ha apuntat Marta Farrés en el ple d'aquest dilluns, així s'ha fet.
No només hem expressat la solidaritat, hem dit que també ens personarem i, per tant, farem tots els tràmits jurídics per poder fer, i que també que sàpiguen que he parlat directament amb Fiscalia per poder armar un expedient, que de fet m'ha confirmat avui el tinent d'alcaldessa, que ja ha sigut enviat avui mateix a la Fiscalia, per tal de poder-les combatre.
Sí, com sigui, el comitè d'empresa d'Esmatxa demana poder fer bé i tranquil·lament la seva feina.
I arreu de Catalunya aquest estiu ja s'han registrat fins a 18 ofegaments, passant a ser un dels estius més mortífers en aquest àmbit. A Sabadell, fa dues setmanes, a la bassa de Sant Oleguer, una nena va patir una parada cardiorrespiratòria després d'ofegar-se. Finalment, i gràcies a la feina dels socorristes, la nena es va salvar.
Tot i això, Raül López, coordinador dels socorristes de Sabadell i un dels professionals que va atendre la nena, no posa el focus en els infants, sinó en els adults. Per a López, aquest any s'han detectat un gran desinterès per part dels responsables de les criatures d'un cop d'aquestes arriben a la piscina.
Els més vulnerables són els nens, que es poden ofegar en qüestió d'un minut o menys, i per prevenir, el millor que s'ha de fer és vigilar de prop, ja si són de les famílies, els familiars adults han d'estar pendents a tot moment, no deixar-los sols, encara que vagin amb manguitos, perquè els manguitos també es punxen o rellisquen i se'n van.
Un dels punts on es nota més aquest desinterès, diu, és un dels grups de casals o esplais.
Si venen amb esplai, que és els problemes que més ens estem trobant, doncs que els monitors vigilin des de l'aigua, des de prop, no des del bar ni des de al bord de la piscina.
Aquest, però, no és l'únic grup d'edat vulnerable. El socorrista també alerta que la gent gran pateix moltes lesions a les piscines.
Casualment, la gent que es fa ferides, fan obertures al cap i tal, ferides obertes són gent gran, que es tira de cap quan saben que no es poden tirar, que no passen per on no han de passar i tal. I després ja la gent més gran, diem pacient geriàtric, bueno, client geriàtric, perdó, bueno, sí que cops de calor, van amb tensions baixetes, justetes, i ja el calor fa baixar més. Llavors aquests són els problemes que ens trobem.
Davant d'aquesta situació, els socorristes, segons explica López, es veuen obligats a realitzar funcions que no són específicament les seves.
Pues té la funció de socorrisme i prevenció perquè no passi, però també d'estar vigilant els nens que van sols, quan això no és la funció. O sigui, la funció és vigilar l'aigua, que no passi, i si passa, actuar. Però no fer els treballs dels tutors legals o dels monitors o de qui sigui.
El mateix coordinador alerta que cada cop costa més trobar personal per a cobrir la temporada d'estiu i reclama una revisió dels salaris.
I canviem de tema. La Creu Alta incorpora un nou carrer al seu nomenclàtor i és que l'últim tram del carrer Montllor i Pujal passa a anomenar-se carrer del Teatre Sant Vicenç. El canvi es deu a una llarga reivindicació veïnal, ja que aquell tram es coneix popularment amb el nom del carrer del Teatre.
Això es deu a que en aquell tram del carrer es troba justament el Teatre Sant Vicenç. Jordi Cascal és president del Teatre Sant Vicenç del 2014 al 2021. Ha explicat a Ràdio Sabadell que el canvi de nom és una molt bona notícia.
És una il·lusió infinita. En el meu cas, que estic al Teatre Sant Vicenç des de que era ben jovenet, clar que li posin el nom del carrer en el lloc on tenim la seu, on tenim el teatre, doncs és un orgull, és una cosa que t'omple molt, ja. I a la resta de socis també, vull dir, estem molt contents de que el carrer porti el nom de la nostra seu.
La incorporació del carrer Teatre Sant Vicenç al nomenclàtor es va aprovar el 2 de maig i s'ha fet efectiu en els últims dies. Cascales també ha destacat que ha estat fàcil fer el canvi de nom, ja que no afectava altres veïns i veïnes del carrer.
Com que només afectava a la nostra entitat, llavors l'assumpte estava molt clar i era molt fàcil d'aconseguir, i així ha sigut. També no ho va veure clar, va veure que hi havia moltes ganes per part nostra i bueno, tampoc no afectava la resta de veïns, per tant, doncs hem encertat.
Aquest canvi aconsegueix fer realitat una llarga reivindicació tant dels socis del teatre com de l'Associació de Veïns de la Creu Alta.
Però aquesta no ha estat l'única novetat que hi ha hagut aquestes setmanes respecte als carrers de la ciutat. Mireia, quin altre canvi s'ha fet efectiu recentment?
Doncs també s'ha corregit una informació errònia que es trobava a la placa del carrer Joan Bartomeu. Concretament, entre la informació que apareixia a la placa, el nom del poble on havia mort el militant republicà no era correcte. Gràcies a la investigació de David Ferrer sobre la història de l'exili del militant republicà, s'ha pogut saber que Bartomeu va morir a la localitat francesa d'Ambernac i s'ha modificat la placa. Ferrer ha destacat la importància d'haver modificat la placa.
Com tot detall de memòria i de història, que l'aproximació sigui el més exacta possible, és un tema de respecte i de rigor. No es pot arribar sempre a tot arreu, però bé, jo crec que qualsevol reparació d'aquest tipus doncs és interessant. I fins i tot perquè qui vulgui seguir la història i tirar d'aquest fil, doncs sap on ha de parar a reure, no? Per dir alguna cosa, si haguessis buscat el topònim que havia fins ara reproduït al carrer, no l'hauries ni tan sols trobat.
Ferrer també ha recalcat que el canvi s'ha pogut fer gràcies a l'interès que han mostrat les institucions per corregir l'error.
I l'interès de la ciutat doncs, ha estat la que ha marcat que hi hagi aquest canvi a la placa. No he fet cap iniciativa especial en aquest sentit, sinó que, diguem que d'ofici, les coses crec que han funcionat com és desitjable. I, de fet, estic molt, molt orgullós d'això, de la meva ciutat.
Dóna la casualitat que des de fa pocs anys a la localitat d'Ambernac també hi ha un carrer amb el nom de Joan Bartomeu.
I en cultura popular, la recuperació de la festa de Sant Feliu el darrer cap de setmana de juliol es mantindrà en el temps. Així ho consideren, si més no, els impulsors de la celebració, l'Associació Enculturat, que va començar a celebrar la festa coincidint amb la presentació del Lleó de Sabadell. Per aquest any han preparat activitats durant dos dies, dissabte i diumenge. Mireia Sanz, molt bona tarda.
Bona tarda. L'Associació en Cultura ha anat fent créixer la celebració des de l'any en què es va presentar el lleó. En aquesta ocasió no es donarà a conèixer cap bèstia nova, però s'amplien els dies de la festa de Sant Feliu. Ho ha explicat a Ràdio Sabadell Jordi Garcia, de l'Associació en Cultura.
Aquest any, per primer cop, en comptes de fer-la només d'un dia, que sempre la fèiem diumenge, el diumenge més proper al dia de Sant Feliu, que és l'1 d'agost, aquest any, per primer cop, fem dos dies, fem dissabte i fem diumenge. I aquesta és la principal novetat.
La celebració comptarà dissabte amb la plantada a plaça Sant Roc i una cercavila de foc, i un dels punts estrella serà una recreació de la història de Sant Feliu, el motiu de la festa.
i quan acabem a la cerca Vila de Foc, doncs farem una mica de teatre perquè la gent visualitzi el que és la vida martiri de lo que va ser Sant Feliu a la seva època, cap allà a l'any 303, al segle IV, i farem una escenificació amb foc, amb pirotècnia i amb les entitats participants.
El Lleó també serà en part protagonista d'aquesta celebració cultural que l'Associació en Cultura t'ha preparat per Sant Feliu. La bèstia ajudarà a la representació i serà present.
I que seguim de tema. La plaça del Gas acollirà demà la jornada Vacances i Joc amb l'objectiu de fomentar el joc en família durant les vacances d'estiu. L'esdeveniment està organitzat per Sabadell Comerç Centre i Jugali juntament amb l'Espai Criança i Salut.
A partir de les 5 de la tarda i fins a les 8 del vespre, totes aquelles famílies que ho desitgin podran passar-se per la plaça del Gas per gaudir de les activitats i jocs que es duran a terme. Aida Gallego, fundadora i codirectora de l'Espai Criança i Salut, ha explicat quina és la proposta que han fet per aquesta jornada.
Hem fet una proposta juntament amb Jugàlia, que tenen jocs de taula i amb el suport de Sabadell Comerç Centre, i el que farem és portar el joc a les famílies de la ciutat. Estarem a la plaça del Gas amb diferents propostes i material perquè puguin conèixer també altres maneres de jugar. Jugar amb la imaginació, amb les mans, amb la creació. Portarem sobretot material desestructurat, és a dir, material on qui fa i interactua és l'infant, la criatura.
La jornada està pensada perquè hi puguin participar infants des dels 0 fins als 9 anys a través de tallers i jocs. Aida Gallego també ha destacat quins objectius té de cara a la jornada.
La idea és apropar aquest joc sense intenció, perquè tota la intenció vingui des de la creativitat. I també la nostra funció més social per mi té a veure amb com ens relacionem amb el consum i amb les compres, no? A vegades creiem que les criatures necessiten moltes joguines i molts jocs i no, necessiten poques, bones i que creixin amb ells i elles.
Un altre dels aspectes que ha destacat la codirectora de l'Espai Criança i Salut és la importància que els pares i mares aprenguin a acompanyar els infants mentre juguen. En aquest sentit, Gallego ha explicat que cal deixar que els mateixos infants aprenguin jugant.
Altres no els hi hem d'ensenyar. En el joc hi ha aprenentatge, en el joc hi ha superació, en el joc hi ha invent. Llavors nosaltres no sabem acompanyar-lo, la gran majoria. Si nosaltres creiem que primer va una peça gran, perquè així ens ho han explicat, els hi direm si posa la petita, no, així no es fa, i es pot fer de moltes maneres. Llavors, per mi, per nosaltres també és molt important com acompanyar les famílies que acompanyen a les seves criatures en el joc.
Demà, a partir de les 5 de la tarda, la plaça del Gas acollirà totes aquelles famílies que tinguin ganes de gaudir i aprendre jugant.
Hola, em dic Sergi Torres i sóc analista de finances corporatives a Banc Sabadell. Banc Sabadell m'ha permès desenvolupar-me professionalment i personalment, al costat de persones amb una enorme experiència, una actitud positiva i col·laborativa i en un entorn de confiança i bon clima. T'animo a iniciar la teva pròpia experiència al banc. Tant si ja tens experiència laboral com si no, uneix-te al nostre equip. Més informació sobre les nostres oportunitats professionals a sabadellcareers.com.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Esports.
El col·laborat Biel Ferrés arriba a la seva fi. Oriol Ferran, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Helena.
Després de setmanes i setmanes parlant del tema, avui per fi s'ha fet oficial.
Així és. Aquest matí el club ha fet oficial l'arribada del jove central que arriba cedit del Girona. Ferrés, de 21 anys, era el segon sub-23 en incorporar-se després de Marc Domènech, qui ha estat company seu aquest darrer curs al final gironí, a Tercera Federació. Com dius, l'operació Biel Ferrés s'ha allargat més del compte. Feia dies que estava totalment tancada, però faltava l'oficial. De fet, el central ja s'ha entrenat amb els seus nous companys i podria debutar demà mateix a l'amistós a Villarreal. El següent objectiu des de l'àrea esportiva és tancar la incorporació d'un davanter. En aquest sentit, el director esportiu del Sabadell, Jaume Milà, ha confirmat l'interès per l'exarlequinat Manuel Martínez, que acaba de rescindir contracte amb el Racing de Ferrol.
És un jugador que ens agrada, jo crec que és un davanter
que primer, que només per proximitat i capacitat jo considero que pot encaixar, estem valorant tots els escenaris, però òbviament no el descartem.
Veurem com avança la incorporació de Manel Martínez en els pròxims dies.
Tot això en el dia en què el centre d'esports ha conegut qui serà el seu rival a la Copa Federació.
El primer escull a la competició serà el Lleida Esportiu de Segona Federació. El primer partit de la primera ronda es disputarà al Camp d'Esports de Lleida el dimecres 30 d'agost. El director general del centre d'esports, Bruno Batlle, ha valorat positivament el rival i assegura que anirà bé per fer rotacions de jugadors.
Haurem jugat el primer partit el 27, el segon partit el 30, doncs, bueno, servirà per, suposo que per... també donar minuts a jugadors que no hagin jugat el primer partit, amb la qual crec que és un partit que està bé, és una competició doncs que si seguim endavant ens pot arribar a donar la possibilitat de jugar a la Copa del Rei, amb la qual doncs també està bé, i com diem, també pot ser una oportunitat de veure jugadors que no juguin en partits previs, doncs que tinguin oportunitat, així que contents d'anar a Lleida, implica un, els altres rivals em sembla que eren més propers, implica un viatge curt, doncs bé, un bon camp, com deies, gespa natural, bon camp, així que bé, està molt bé.
Faltarà per determinar, però, l'hora del partit.
I precisament Bruno Batlle i Jaume Milà han fet aquestes declaracions durant la segona presentació de l'estiu.
Correcte, si la setmana passada es va presentar Guillem Naranjo i Carlos Beitia, avui ha sigut el torn d'Antonio Sánchez i de Fran Callejón. A la presentació que s'ha celebrat a les instal·lacions de la Fundació Atendis dels nous jugadors del centre d'esports, s'han mostrat feliços d'haver aterrat al club i de poder vestir la requinada. Antonio Sánchez assegura que és un projecte molt bo per créixer.
L'afronto con la mayor energía posible, porque la verdad que es un sitio bastante bueno para seguir creciendo, sobre todo en mi carrera individual, y la verdad que me parece un proyecto bastante deportivamente bastante bueno, y me gustaría afrontarlo con la mayor energía posible.
Per la seva banda, Fran Callejón creu que tot i que només tingui 25 anys, és un jugador amb molta experiència.
Yo me considero un jugador con experiencia, al final tengo 25 años, pero también he pasado por distintos equipos, y sí que me gusta mucho hablar en el campo, me gusta mucho hablar con los compañeros, cómo se suelen sentir los jóvenes que llegan, hablar con los más veteranos, y sí que es verdad que en esa parte me gusta estar bien.
En els pròxims dies continuaran les presentacions de la resta d'incorporacions del centre d'esports d'aquest mercat estival.
I encara el centre d'esports, el primer equip juvenil, ha tornat aquesta setmana a la feina per preparar la temporada.
El conjunt que aquest any dirigirà Oriol Alcázar ja va arrencar i la pretemporada. El juvenil, que recordem jugarà un any més a la divisió d'honor, afronta aquesta nova temporada amb il·lusió i amb l'esperança de ser més competitius que la passada. Per l'entrenador, l'objectiu principal és la permanència, però sense deixar de ser ambiciosos.
El primer objectiu, hem de ser conscients, ja l'any passat el Sabadell es va salvar les últimes jornades, aquí el que volem és intentar doncs, millorar aquesta situació, no? Evidentment que sabem que primer és la permanència, però no deixarem de mirar cap a dalt. Evidentment, si podem estar a la zona mitja alta, doncs serà una gran temporada, anirem pas a pas, hem de veure com evoluciona la temporada, no? Llavors anem poquet a poquet, primer objectiu, ser conscients del que volem i un cop ja estem durant la temporada hem de ser ambiciosos i sempre mirar cap a dalt.
Alcázar reconeix que afronta aquest nou repte a la banqueta arlequinada tenint clar que és una gran responsabilitat.
Estem conscients de que és una gran responsabilitat ser el líder del juvenil del Sabadell a la màxima categoria estatal i, evidentment, tenim diversos objectius, no? Un és intentar doncs fer una temporada i quedar el més a dalt possible. I segon, intentar preparar el màxim nombre de jugadors perquè en un futur puguin fer alçar el primer equip. No? Llavors, és una gran responsabilitat, som conscients que estem en un gran club i hem d'intentar donar el màxim per poder assolir aquests objectius.
El primer equip juvenil disputarà el dissabte, dia 5 d'agost, el primer partit amistós contra el juvenil A del Cornellà. Durant la pretemporada també es veuran les cares amb el filial de l'Europa i el Vic a la Superliga Catalana.
I ara sí, un últim apunt del centre d'esports, en aquest cas del primer equip femení, que ahir va conèixer el calendari.
El conjunt arlequinat, que ha quedat enquadrat al grup 1, arrencarà la temporada de primera divisió femenina el cap de setmana del 9 i 10 de setembre, visitant el club de futbol Palau Tordera. 9 mesos més tard, el cap de setmana del 8 i 9 de juny, les de René Uller posaran punt final de la temporada visitant el camp del Club Esportiu Júpiter.
Anem cap a l'aigua. La selecció espanyola de waterpolo s'ha convertit avui en l'únic país amb els dos equips entre els quatre millors conjunts.
Si ahir explicàvem la classificació per les semifinals de les noies de Mikioka, avui ha sigut el torn pels de David Martín. El combinat espanyol ha hagut de suar de valent per fer-se un lloc a les semifinals del Mundial de Fukuoka. A falta de 4 minuts, Espanya, amb 4 jugadors de l'Astralpool, perdia per 2 gols, però han sabut capgirar el marcador i ha acabat derrotant a França per 7-6. De fet, l'equip espanyol ha anat per davant al marcador només un minut dels 32 del partit, l'últim. El rival de les semifinals de dijous serà Hongria, que s'ha imposat als Estats Units per 13-12. El partit serà a 2:15 del matí. L'altra semifinal la disputarà Sèrbia i Grècia. Els alens han eliminat el Montenegro de Costa Verca per 10-9. Recordem que en cas de classificar-se per la final, els espanyols obtindrien una plaça directa pels Jocs Olímpics de París de l'any vinent.
Qui es jugarà demà aquesta plaça serà l'equip espanyol femení.
Les de Mikioka, que ahir es van classificar per les semifinals en guanyar Hongria, jugaran demà a 2:15 del matí contra Austràlia per un lloc a la final de divendres. Espanya, amb 7 representants de l'Astralpool, ha anat de menys a més en aquest Mundial i s'ha mostrat com un equip sòlid després de la derrota per només un gol del debut contra Països Baixos. Les neerlandeses de Sabrina Van der Sloot i Marche Keuning són les favorites per penjar-se l'or després que hi caiguin els Estats Units en mans d'Itàlia.
I també al Mundial de Fukuoka demà debuta el nedador del natació Sabadell, Carles Coll.
El tarragoní saltarà a l'aigua aquesta matinada a la primera ronda classificatòria dels 200 estils. Coll, que aquests últims mesos ha encadenat una sèrie de lesions que no l'han deixat entrenar al màxim, reconeix que es pren el Mundial d'una manera ben diferent.
Vaig estar gairebé un mes i mig parat, un mes parat, i ara porto un mes entrenant, i la veritat que afronto aquest Mundial d'una altra manera i amb moltes ganes d'aprendre, i segur que potser m'emporto alguna sorpresa.
La sèrie de Carles Coll arrencarà quan falti un minut per 4:15 de la matinada.
Moltíssimes gràcies, Oriol.
Vagi molt bé, Elena.
Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a l'antena a les 10 del matí amb els butlletins i després el Notícies Migdia i després el Notícies Vespre. Però, si passa alguna cosa, qualsevol cosa, podeu seguir informats a radiosabadell.fm i també a les xarxes socials de la nostra emissora, Twitter, Instagram i Facebook. Que vagi molt bé, que dormiu molt bé i fins demà!
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.